Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres contentes, felices, encantades de començar aquest mes de novembre amb vosaltres. I escolteu, us portem la continuació d'un tema on van quedar moltes coses al tinter i on ens heu fet arribar tota una sèrie de preguntes. Preparades? Just ara fa un mes parlàvem aquí a la taula del Plusvàlua Dones a Ràdio Estel de les xarxes socials, de per què serveixen, quina és la seva finalitat, de com fer-ne un bon ús i de com podem seguir avançant per no caure en certs paranys i tot sigui positiu. Però realment, molts punts van quedar damunt de la taula i en aquest mes, que ja us vam avisar, ens heu anat fent arribar una sèrie de preguntes. Avui ens acompanyarà novament Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, activista i defensora dels drets de les persones dels menors. A la taula, a la tertúlia, Carme Gil, advocada en violència de gènere. Fundadora també d'Open Up Barcelona, i tindrem a Noelia Rebón, advocada especialitzada en cyberbullying, i a Naima Chalawi, instagramer i de les primeres dones que va viure de les xarxes socials aquí en aquest país. Justament, i recordeu, la mateixa taula que vam tenir aquell dia. Passarem després a l'espai de benestar, aportant tota una sèrie de tips per la nostra tranquil·litat. I avui, a l'actualitat, ens ve de la mà de la lletrada de Letrados Barcelona, la Eugènia Cruz. Ara sí, comencem el Plusvàlua Dones. Doncs molt bon dia, molt benvinguda Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, activista i defensora dels drets de les persones menors. Com va aquest dissabte, Anna?
Doncs molt bé, molt bon dia i moltíssimes gràcies per invitar-me una vegada més.
Moltes gràcies a tu per ser-hi. Com avançàvem, van quedar moltes punts en el tinter i, a part, preguntes que ens han fet arribar a les persones que ens escolten i que te les traslladarem, Anna, lògicament. Però d'entrada, perquè l'altre dia no en vam parlar, què és l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya que tu presideixes?
Doncs mira, l'associació que jo presideixo, principalment la funció que té és la defensa del menor, sobretot del menor, no? De totes les persones, però especialment dels menors en l'entorn digital. I aleshores, per això, què fem? Doncs, fem accions concretes davant les diferents entitats.
Sí.
I també tenim un programa d'educació audiovisual, doncs, que el fem tant amb l'associació a nivell de Catalunya i amb la Fundació Aprender a Mirar,
sí,
doncs, a nivell estatal. Doncs, intentem aquí, doncs, sí, empoderar a les famílies, el professorat i els infants i també els joves,
clar,
la joventut.
És molt important, o sigui, no només el vostre grau d'acció és a Catalunya, sinó que territorialment ens dius que també actueu a tot l'Estat mitjançant Aprendre a Mirar.
Sí, i a més tenim també una plataforma de contingut que es diu contraste.info, on realment, doncs, allà pots trobar tot tipus de crítiques fetes per experts, doncs, de sèries, de pel·lícules, de videojocs, de tot el tema de les xarxes, etc. És molt interessant perquè penso que és una molt bona eina de comunicació, doncs, per pares i fills també, no? I a l'hora de decidir veure un contingut i una miqueta, doncs, saber d'acabar. També tenim una línia doncs, de WhatsApp, doncs, sí, també per rebre doncs, tot aquest tipus d'informació.
Doncs això va molt bé i justament amb la línia de preguntes que ens han fet arribar, Anna, tant mares, pares, familiars, que el que ens preguntaven és on poden anar ells per informar-se, per poder fer un correcte acompanyament, perquè de molts punts que es van parlar l'altre dia, doncs no en saben. Era la primera vegada que ho sentien, o han llegit temes de premsa, o a vegades han escoltat alguna cosa en algun programa televisiu, però vam veure que aquí estàvem aprofundint molt més. Aleshores, per poder-se informar, per poder fer doncs, aquestes accions que ens deies que organitzeu, què és el que poden fer?
Mira, tenim també una part de l'associació que es diu Activa't, sí, doncs en la que tu pots també col·laborar com a voluntari i participar. Però el que és molt important és que els pares i les mares es formin.
Clar,
els hi poden demanar a les escoles, es poden dirigir a l'associació, també nosaltres els hi podem facilitar tot tipus d'informació per poder arribar a les escoles, perquè sí que és cert que moltes famílies es troben doncs, molt soles. I clar, és molt important no, que tinguin aquesta formació. Per tant, ells es poden dirigir a l'associació i nosaltres, encantats, doncs, els atendrem. I si no, poden dir a l'escola que es posin en contacte amb nosaltres perquè tenim molts programes des de la infantesa. No? Per exemple, el programa Estrella, un dels programes que ara està tenint molt d'èxit, és el Wi-Fi.
Ah, i de què va això? Explica'ns-ho.
El Wi-Fi és un programa que està orientat a edats entre 3 i 5 anys.
Sí.
I pensem que és molt, molt important perquè és per prevenir, precisament, no? Està adreçat al professorat, a les famílies i als nens i a les nenes, entre 3 i 5 anys.
Va bé, aleshores, totes aquestes persones que ens demanàveu què podem fer per informar-vos, o sigui, d'entrada es poden dirigir a l'associació,
sí,
demanar informació, que els hi podeu enviar material, apuntar-se a la pàgina web on els indiqueu, però després, més enllà, també posar en contacte amb l'escola i, per tant, ens estàs dient que l'escola es poden realitzar doncs, ensenyances entre el propi professorat, això per una banda, però també impartiu conferències, feu
sí,
formació a les mateixes escoles i a l'alumnat?
Sí, les mateixes escoles poden fer-se sòcies i, a més, doncs, reben doncs, tota la informació que anem publicant a través de la nostra plataforma i, a més, poden escollir un tipus de formació o tallers concrets o poden doncs, adherir-se a tots, no? Des de l'edat preescolar, com és Wi-Fi,
sí,
com després de diferents tallers segons les edats.
Clar,
perdona, després també tenim la jornada que tu coneixes molt
sí,
bé, m'anaves a preguntar això.
A més, ha sigut ara fa molt poc, fa un parell de setmanes, podríem dir pràcticament que feu la festa.
Ah, sí, la festa infantil també. La festa infantil que per fi hem pogut fer després d'aquests dos anys de Covid i és, també és una de les nostres festes més importants, no? Adreçada doncs, a famílies, a nens i nenes, doncs, per poder gaudir amb família sense pantalles.
Doncs i tant, que si s'ha de saber gaudir sense pantalles, perquè abans bé que ho fèiem. Escolta, Anna, fa un mes va sortir el tema de la neuroeducació damunt de la taula. Hi ha hagut persones que ens han preguntat que realment quina és la relació directa que té la neuroeducació amb les pantalles?
Molt bona pregunta. Justament he estat en un congrés aquest cap de setmana molt interessant
sí,
i jo el que sí que nosaltres el que hem vist a partir de doncs, diferents estudis no, que hi han anat sortint és que el que s'ha d'anar molt en compte és amb les pantalles quan són més menuts. És a dir, de 0 a 3 anys, inclús fins a 6 anys. Potser doncs, alguns experts, no, com el Rafa Guerrero, que fa poc que vaig estar doncs, parlant amb ell, doncs, sí que recomanen doncs, que com més tard s'utilitzi la pantalla, doncs, millor. Després sí que és cert que s'estan implantant alguns programes de gamificació a partir de certa edat, no? Però jo...
Què vol dir gamificació?
Doncs d'utilitzar doncs, la tecnologia no? com un joc dins de l'aula.
Molt bé.
I bueno, doncs això hi ha diferents punts de vista, però jo precisament el que més em preocupa avui dia és el mal ús i que és el que d'alguna forma estem defensant des de l'associació o que d'alguna forma critiquem o que intentem empoderar a famílies i escoles el mal ús que es fa fora precisament de les aules. i moltes vegades dins de les aules, de vegades doncs, també s'ha introduït la tecnologia doncs, com un simple instrument, com un PowerPoint, etc. No? I també s'han introduït mòbils dins les aules, doncs, que moltes escoles han tingut que tirar enrere, i cal molta formació, molta cura, anar molt a poc en aquest sentit.
Perquè en aquests moments, tant ja sigui aquí a Catalunya com a Espanya, l'ús dels mòbils dins de les aules es pot o està prohibit, està regulat? Com funciona? O cada escola pot, cada centre educatiu pot escollir-ho?
Clar, això en principi doncs, ho decideixen els centres educatius. És un tema realment molt complicat. Hi ha escoles que sí que han intentat, doncs, d'alguna forma que no entrin, no? Que, escoles que havien començat doncs, amb una innovació tecnològica, doncs, que havien introduït els mòbils en les seves aules, doncs han fet un pas enrere perquè no ho poden controlar, no? Però clar. Sí, hi ha escoles que, en les que sí que es té que avisar les famílies, lògicament, però sí que poden retirar el mòbil.
I aleshores, amb aquesta relació que ja tenim clara que existeix entre la neuroeducació i les pantalles i que s'ha allargat doncs, dels 3 anys als 6 anys, és perquè afecta d'alguna manera o altra el desenvolupament cerebral?
Clar, l'impacte, és a dir, l'impacte continuat. El tema de les pantalles hem de tenir en compte dues coses, el temps i el contingut.
Sí.
I més quan parlem d'infants, quan parlem de la infància. Les pantalles ens agraden igual a tots, tant clar. Infants com a adults. Vull dir, no és que els agradi més als infants que a nosaltres, però, com tu molt bé dius, el que ha demostrat la neurociència no, és que al ser un cervell més vulnerable i més fràgil, més susceptible a l'addicció, pues, és, en aquest sentit doncs, pot tenir més problemes que un cervell adult. I, per tant, s'ha de tenir més cura.
Per tenir més cura, justament doncs, ens lliga molt amb el tema de que el 10 d'octubre va ser el dia de la salut mental. A l'anterior programa, precisament, vam estar parlant de les tecnoaddiccions, d'aquests centres de desintoxicament, fins i tot. Aleshores, Anna, com podem prevenir, ara ja anem a parlar de prevenció de les tecnoaddiccions i promoure un bon ús de les pantalles?
Mira, jo penso que primer comença a casa. Comença a casa amb l'exemple. Els nostres fills i filles es fixaran en el que nosaltres fem, no en el que els diem. Clar. Tenim la neurociència també ha demostrat, sempre et parlo, no?, de les neurones mirall
sí, senyora.
No? I que l'exposició repetida a un tipus de conducta doncs, ens fa prendre-la, no? Per això aprenem a parlar i per això també es normalitza doncs, treure's la camiseta, fer-te una foto i posar-la a les històries d'Instagram. Per tant, l'exemple és el més important. Després penso també que els pares els hem de mirar, una mirada atenta. Compte, quan dic una mirada atenta, em agrada molt la paraula en alemany, que es diu Achtung, que vol dir atenció, que és una mirada que està allà, que el nen i la nena senten mirats. Però no una mirada invasiva, on entrem dins la seva intimitat, ni una mirada distant, no? Per tant, hem d'estar allà. I hem de posar límits, també.
Clar.
És molt important posar límits, perquè tenim el concepte de pares retrògrads.
Clar.
I és molt important posar límits. Jo no crec tant en tots els controls, sinó en límits. Per exemple, doncs, que hi hagi unes zones a casa on no hi hagi tecnologia, que hi hagin uns horaris.
Com, això que dius zones a casa on no hi hagi tecnologia, pots especificar?
Per exemple, les habitacions. Uh-huh. I els banys.
Sí.
I després en els moments que estem en família. En les habitacions i en els banys, per què? Perquè és una forma de prevenir, sobretot estem parlant d'infants, no? Uh-huh. Pràctiques com el sexting o el ciberassetjament.
Clar.
Perquè moltes vegades el que els hi passa a molts nens i moltes nenes, que aquest assetjament que tenen a l'escola els hi persegueix a casa i dins de l'habitació,
sí.
Doncs durant la nit és quan més no? Es dona.
Sí, senyora, sí, senyora.
Ai, la comunicació.
Clar.
La comunicació és superimportant, no? Perquè m'he quedat amb la mirada. La comunicació és molt important, però compte perquè és molt difícil comunicar-nos amb una persona adolescent quan no ho hem gestat des de la... que érem menuts o menudes. Com parlem? Quan podem parlar? Coses ja perquè ens en portem a casa.
Sí.
Pues abans d'anar a dormir, pel dematí, quan estem menjant, hi ha un programa que es diu Family Dinner Project, que el podeu buscar, i us sí. el podeu buscar per internet, en el que cada dia t'arriben idees per parlar segons, a més, personalitzat, segons l'edat que té el teu fill, la teva filla. Quan estàs cuinant, quan estàs passejant, i després, quan són adolescents, sí. sempre dic que val la pena aprofitar quan anem en cotxe, en primer lloc, perquè no poden escapar del cotxe. I de vegades perquè segons quins temes, doncs també la mirada de vegades en aquesta edat, no? Com que senten, la senten més intrusiva, no? Però és molt important escoltar-los, sobretot, escoltar-los.
Aquesta pàgina que ens deies, ens la pots tornar a repetir,
sí.
Anna?
Family Dinner Project.
Sí.
Que és un projecte que es va fer des de Harvard, i el recomano moltíssim, perquè a més t'envien menús també per fer cada dia, si vols, però el xulo és que t'arriba cada dia un correu amb una idea per parlar i una idea de joc.
Clar, perquè mira, fixa't tu, hi ha una de les preguntes que ens han fet arribar, ve molt relacionada, la podem lligar amb això que dius de la comunicació, que ens diuen on podem portar les criatures perquè els hi parlin d'aquests temes i els hi ensenyin.
A l'associació. Clar, clar.
Allà ens ha quedat clar que no només mares, pares, sinó també poden portar clar. A les criatures. En allà els hi també feu cursos?
Fem
o feu
tallers.
Un domini...
si proposem qualsevol persona... Mira, ja saps que jo fonamentalment sóc activista.
I tant.
I tu has estat els meus primers tallers que han fet, sí, doncs, sí. De molt concrets. I són de vegades tallers que em demanen pares, mares, doncs que senten molt sols i que d'alguna forma els hem d'empoderar, no?
Clar, clar, i aquestes criatures també poden anar en aquests tallers per parlar, per exemple, d'algú que ens diuen que els hi costa, que és el tema de la sexualitat o de com protegir-se de certes realitats, Anna.
Nosaltres, en concret, de lo que pensem, que jo defenso una educació sexual que hauria de respectar totes les cosmovisions i que fos molt transversal, però avui per avui no és així. El que sí que és molt important és fomentar-los el pensament crític. I en el cas, per exemple, de la pornografia, que de fet... està fent molt mal perquè estem veient que està pujant, abans ho parlàvem aquí, la violència de gènere.
Sí.
I pensem, bueno, per què puja tant la violència de gènere? Per què un de cada cinc joves entre 15 i 29 anys pensen que és inevitable, no? el control abusiu, inclús acceptable el control abusiu per part de les seves parelles? Doncs perquè el que estan veient, perquè cada vegada hi ha més, doncs això, més violència, no? Sexual, perquè reprodueixen el que veuen en el món online. I la pornografia tenen accés ja als 7-8 anys i és violenta.
I tant, totalment violenta. Ara, d'una forma, Anna, molt concreta, aviam si pot ser perquè ho puguem aplicar, què podem fer cada persona de manera individual o fins i tot els diversos col·lectius perquè l'infància sàpiga realment defensar la seva sexualitat i que se la respecti? Perquè sembla ser que hi ha qui diu que nadie hace nada, ni tan siquiera la pròpia ley legisla.
Ja. Mira, podem començar a casa molt fàcil, quan parles a nivell personal, no?, cadascú. Mira, sí. De ben petits, per exemple, doncs, que coneguin totes les seves parts del cos.
Sí.
El que és la seva intimitat. I què és seva? Però compte, perquè aquí estem parlant, entraríem, m'allargaria bastant, perquè parlaríem de com compartim l'intimitat en xarxes i no és el tema. Per tant, protegir la seva intimitat és fonamental des de quan són petits,
sí.
No? D'alguna forma. I després també la comunicació, que és el que et deia abans. Molt important escoltar. I amb el tema de la pornografia, també des de ben menuts explicar-los que si veuen alguna cosa en un dispositiu que sigui d'un amic, de l'avi, del tiet, de qui sigui, i veuen una cosa que els espanta que ens ho diguin. I per això, perquè ens ho diguin, que per ens ho diguin, han de saber que sempre estarem allà per protegir-los, no jutjar-los, sempre recollir primer. Clar. Sobretot amb els més menuts, perquè pensa que quan són menuts els hi espanta i realment si tenen confiança t'ho diuen.
Clar, per tant, hem d'haver treballat, ho tenim claríssim, la confiança.
Total.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs anem a donar ja veu a les nostres tertulianes d'avui. Recordem-les: Carme Gil, advocada en violència de gènere i fundadora d'Open Up Barcelona, la Noelia Rebón, advocada especialitzada en cyberbullying, i la Naima Chalawi, instagramer i de les primeres persones que es va guanyar la vida aquí en aquest país via xarxes socials. Molt bon dia, Carme, com estàs?
Molt bon dia a totes.
Noelia Rebón, bon dia, benvinguda de nou.
Moltes gràcies, bon dia.
Naima Chalawi, en dissabte ens atens per telèfon, com estàs?
Molt bé i feliç d'estar amb vosaltres.
Que bé, fantàstic. Comencem, perquè déu-n'hi-do com hem acabat l'entrevista, que ni tan siquiera la ley legisla i no hi protecció, està dient una part de la societat. Carme, t'ha tocat com a advocada?
Doncs, a veure, no hi ha protecció. Evidentment, anem millorant, però clar que hi ha molta cosa que fer. A més, des del punt de vista de la tecnologia, sí, hem de pensar que la tecnologia sempre va molt per davant dels canvis socials i, per tant, dels canvis legislatius. Jo ara, a més, estava pensant en que, no sé si sabeu, l'altre dia llegia, que hi ha una denúncia ja, perquè ens donem compte, no?, de assetjament per al metaverso. Vull dir, wow. Sí, sí, als Estats Units, sí, sí, ho vaig llegir i és un fet, vull dir, hi ha diverses. En el sentit, bueno, que una dona, no, el sí, seu avatar havia sí, sofert en el metaverso
assetjament.
Sí, assetjament, tocaments i bueno, el manoseo aquest. Sí, sí, ja està denunciat, vull dir que...
O sigui,
ens hem d'adonar que és que acaba molt més ràpid, exacte. Vull dir que quan ja estem legislant sobre uns supòsits determinats, no?, pues ja ens hem quedat enrederits, perquè hi ha noves situacions, no?, que ja ens superen, no? I això és així.
Això és així, tant i tant, i ens hem d'anar posant al dia constantment. I Noelia, per anar-nos posant al dia, l'altre dia parlàvem de bullying, de ciberbullying, però escolta, les persones que ens escolten ens han demanat que ens ensenyis més vocabulari.
Més vocabulari?
Sí, més vocabulari. L'altre dia ens vas estar explicant què és el bullying, ens vas diferenciar què és el ciberbullying, doncs avui en dia ens estem trobant també amb tota una altra sèrie de realitats, com la pornovenjança, doncs sí, bé, tu mateixa explica'ns.
Sí, bueno, sí, ara són aquests anglicismes, no?, que s'estan parlant contínuament i molta gent no sap a què es refereix. Bueno, i apareix que tampoc hi ha unanimitat, no?, de quan és només adults, menors. Mira, parlant amb una companya abans d'entrar aquí al programa, parlàvem del sexting, no?, que sí, és el delicte del sexting. A veure, el sexting com a tal no sempre és delicte, perquè és l'enviament que pot ser voluntari d'imatges. El problema del sexting és quan això que ha estat de manera voluntària i ha estat una conducta que feia, per exemple, una menor i li enviava a una altra persona una imatge pues, pujada de to o íntima,
sí,
què passa quan això que s'ha enviat de manera voluntària acaba convertint-se en el que podria donar lloc a una sextorsió, no? O sigui, perquè no enviï jo aquestes imatges, pues, ara et demano que m'enviïs més, o has de fer això o això altre, no?
O sigui, perquè ho entenguem, una persona li envia a una altra persona una fotografia de contingut sexual, sí, més o menys pujat de to. Però aquesta segona li pot fer sí, doncs, assetjament o li pot estar fent obligant a una sèrie de temes a la primera o fins i tot estar-ho reenviant a d'altres. Això, aquí és quan es produeix el sexting?
Això és un delicte totalment... o sigui, el reenviament d'imatges és un delicte per ser de revelació de secrets, està penat en el nostre codi penal, eh? Però, clar, el que no és delicte és enviar unes clar, imatges. El problema és que aquesta persona que té aquestes imatges té poder I llavors, en aquest sentit, de vegades pues, són propensos a arribar a rebre amenaces, de dir, pues, si no m'envies més, evidentment, pues, ho publicaré o reenviaré. Això és una amenaça. De vegades també el sexting és amb qui has tingut una relació.
Clar,
efectiva, no li vas enviant a una persona per ser amigues. Clar, les imatges dels menors, reenviar-les és delicte, com havíem comentat, no? Però el que sí que és veritat és que té el poder, perquè el tenia una imatge que no vol que transcendeixi, està a les seves mans, no? Per dir-ho d'aquesta manera. Després, el que també és, ara es nomena contínuament és el tema del grooming.
Sí,
el grooming, bueno, mira, també això va ser objecte d'una tertúlia l'altre dia, perquè habitualment es comenta que el grooming només el pot cometre un adult que, bueno, aprofitant-se de que estableix una relació de confiança, moltes vegades mitjançant xarxes socials com pot ser Instagram o, no sé, les plataformes aquestes de TikTok i tal, moltes vegades es fa passar per menor d'edat, de la mateixa edat, amb els mateixos aficions, i un cop ha tingut aquesta confiança, pues, es va generant una situació en la qual vol abusar sexualment del menor. Però bueno, això del grooming, acadèmics, que suposa que saben molt més que nosaltres, diuen que el grooming no ha de ser necessàriament exercit per un adult, sinó que un menor també ho pot fer. A veure, en realitat té cert sentit, perquè l'únic que és necessari és que hi hagi un desequilibri de poder. És a dir, quan aquesta persona s'ha guanyat la confiança de la víctima, és quan és vulnerable i pot arribar a fer el que, bueno, s'ha proposat.
Per tant, aquí no té res a veure el fet de ser menor o no, com de l'altra banda, en el sexting, tampoc entrant o no en delicte, perquè ja veiem que el camí és diferent. Naima, l'altre dia vas compartir tips a través d'Instagram, perquè ens estem trobant molt amb el tema de l'usurpació de les comptes de la nostra identitat digital. Ens podries explicar, per les persones que ens escolten, què és el que han de fer si els hi roben la compte, sisplau?
Per suposat, però a part d'això afegiria una altra paraula a les de la Noelia, que és el phishing, i és quan vols agafar, diguem-ne, vols apoderar d'una altra identitat digital,
sí,
altra persona, o directament et fas passar per una altra persona que és el mateix. O sigui, adoptes una identitat digital que no és la teva. O sigui, jo t'agafo la teva compte i em segueixo adreçant a tu com si fos la teva amiga de sempre, però sóc una altra persona que ha agafat les comptes meves i començo a tractar amb tu com si fos la persona autèntica. I
clar,
és phishing.
Clar, és aquesta usurpació de la identitat, que a vegades, doncs, precisament, aquestes persones, no cal ser una persona famosa, persones
exacte,
normals i corrents, s'estan trobant amb aquesta usurpació. Unes amb aquests fins que ens explica la Naima, ara amb el phishing, i d'altres que no, que només és per aconseguir uns diners, amenaçar-nos o el que sigui. Aviam, què és el que s'ha de fer quan ens trobem amb aquests que ens han robat la compte?
Bueno, primer, el que ens hem de protegir, que és la primera pregunta, que és, per exemple, si s'adrecen a tu per Instagram, per xarxes, que no saps qui és la persona, assegura't per mòbil, per un altre contacte, per mail. Sobretot el que aprofiten és el desconeixement i l'incertesa. Et diuen, Instagram t'ha bloquejat la compte perquè has fet algo que has vulnerat alguna normativa de la xarxa, i dona-li clic aquí si vols recuperar-la. Instagram mai t'enviarà un direct d'Instagram, t'enviarà a la teva compte de mail qualsevol notificació. Les notificacions de les xarxes es fan a través del correu electrònic, mai amb missatge directe. O et diuen, vota per mi, si vols, sisplau, fes-me un favor i vota que estic participant en una competició i vota per mi, dona-li aquest link. No ho has de fer, absolutament, ni per la teva família, perquè si és la teva família, l'has de parlar de tu a tu i no a través de les xarxes donant-li els links, perquè potser és la teva amiga que ha perdut la compte i el següent en perdrà la compte del teu Instagram, de la teva xarxa social, ets tu.
Sí.
I després, s'ha de posar molt en relleu que les, ni Instagram, ni Facebook, ni Google, ni jo què sé, qualsevol xarxa mai s'adreçarà amb tu per missatge a través d'aquella xarxa. T'enviaran un correu electrònic i mai t'enviaran un WhatsApp ni t'enviaran un direct. Això ho hem de deixar clar.
Això és molt important, eh? Perquè moltes persones reben doncs, via aquella xarxa missatges. No, això no funciona així. Cada xarxa, quan una es dona d'alta, posa el seu correu. Per tant, és en allà on rebem les informacions adients de la xarxa.
Exacte. I ha de ser si te l'envien un correu, perquè el teu correu és públic com el meu, m'envien correus deien-me pinxa aquí, perdona, jo no ho posaré. Primer miro si la persona que m'ho envia és, diguem-ne, el seu correu porta el correu corporatiu d'Instagram o el correu corporatiu de Facebook. Jo no donaré res a res perquè, clar, si a qualsevol que em convidi a fer una acció determinada, jo tinc prou decisió per mirar si qui m'ho està enviant primer abans d'accedir a realitzar l'acció. I això és una cosa. I després el que tu deies, Mireia, de la quantitat de gent que està usurpant comptes petites, sí. Perfils que no són de gaires, però per què? Perquè és que les xarxes petites o els perfils petits d'entre 100 i 5.000 followers són xarxes que agrupen un grup d'amics molt, molt leal i que quan els tens són els que comparteixes les teves coses més íntimes, perquè no és una gran xarxa, sinó que és bàsicament pels amics, sí. Per la gent que coneixem, i que la gent confia, té el 100% de confiança en nosaltres. Clar. Llavors, la usurpen per comercialitzar aquestes noves inversions en coses que no se saben, d'aquestes coses que no són gaire fiables, i comencen, he guanyat 5.000 euros, acabo de retirar, vols fer el mateix? I clar, si és el teu amic més proper, sí que et preguntarà. Llavors, aquest és la finalitat de la usurpació d'aquestes comptes petites que ofereixen molta fiabilitat amb aquesta gent, que és molt proper, perquè jo que tinc més de 100.000 followers no començaré a publicar coses de he invertido y invierte tú también. Saps? Però sí, amb una xarxa petita,
sí.
És com molt comú que la gent pues, es dediqui a algú o ven unes cremes i que convoqui el seu grup d'amics, coses així. Que
sí, sí, va molt bé que ens apropis la realitat d'una forma tan sumament real, no? Com quan va començar tot allò de les ulleres de sol, per exemple, que hi havia gent també que s'ho creia, que veia la fotografia penjada, se l'anaven passant de l'una a l'altra. O sigui, són les realitats del dia a dia que ens podem trobar i que hem d'anar estant preparats i preparades. Ara, a tota la taula, recordeu que a l'anterior programa vam estar parlant de les addiccions, de que ens passem el dia treballant via pantalla. Parlàvem també d'aquesta hiperconnectivitat. Aleshores, tenim el concepte del tecnoestrès que ens ve del Parlament Europeu, que també el vam treballar. Com gestioneu, què podeu dir a les persones que ens escolten, però de cara a com millorar la vida davant d'aquestes realitats, davant d'aquest tecnoestrès, davant d'aquesta hiperconnexió, que ja no només és feina, és també el WhatsApp tot el dia, és fins i tot amb les mares i pares del col·le. És que sembla, perquè avui en dia és així, que si no contestes al correu laboral, ja t'arriba també via WhatsApp o via Telegram, fins i tot t'escriuen via Instagram. Com podem tot això? Noelia Rebón, comences tu.
A veure, igual que el treball presencial està regulat, hi ha una normativa de prevenció de riscos laborals que, per exemple, l'horari, no? El registre horari ja va ser una realitat, es va instaurar. Tot això es fa per controlar quan és el temps, no?, de feina i per desconnectar amb el que és el temps de descans, d'oci, familiar. Igual que el treball presencial, el teletreball no ha de quedar, diguem, allunyat d'aquest concepte. Fins i tot jo crec que s'ha de tenir més cura, no?, perquè tens molt més possibilitats d'estar sempre connectat. La desconnexió digital és absolutament important, però en el tema empresarial és que és un deure per part de les empreses respectar, no?, el descans dels seus treballadors. Per mi hi ha altres riscos que té el tema de teletreball, no?, o el que es va passar amb la pandèmia, que és quan es va començar a treballar a distància, que sobretot és el treball també solitari, l'aïllament que produeix, i tot això, evidentment, s'ha de regular perquè la normativa de prevenció de riscos laborals s'ha d'aplicar tant si és teletreball com si és treball presencial.
Anna Plans?
Mira, ara estava escoltant-te i has dit això, no?, de la solitud.
Sí.
Cada vegada hi ha més persones que senten soles. I potser primer, mira, anava a dir, posem-nos límits, no contestem tants whatsapps, configurem el mòbil perquè es pugui desconnectar, que hi hagi temps de desconnexió a casa, però sobretot fem altres coses que ens motivin. Sociabilitzem. Sociabilitzar és molt important. Que la nostra vida tingui un sentit. Mira, en el Congrés de Neurociència ens van dir que per cuidar el cervell és molt important l'alimentació, l'esport, dormir... Però saps que ens van dir? Que la sociabilització, si hi ha sociabilització i hi ha sentit de la vida, propòsit de vida, pots menjar una miqueta més i fer una miqueta menys esport.
Figureu-vos, perquè és que realment les persones hem passat a sociabilitzar molt via xarxes socials. Carme Gil, sisplau.
Mira, jo crec que és molt important també, a part del que han dit elles, prendre consciència personal, realment, de quant de temps estem connectats a les xarxes. I això es pot fer, perquè si sí, mires, senyora. Jo crec que cadascú, jo em vaig sobtar amb el temps que jo estava connectat. De fet, abans vaig veure un estudi d'abans de la pandèmia que el resultat, la conclusió era que estaven cada 7 o 8 segons consultaven el dispositiu mòbil. Vull dir, i això era abans de la pandèmia. I la setmana passada també vaig llegir un article que deia que ja estem més temps connectats al mòbil que dormint. Vull dir, si fem una mitjana de 8 hores al dia, 56 a la setmana, estaven connectats 76 hores. Això és que, clar, és...
Déu-n'hi-do, hem de canviar i és important que tinguem aquestes dades sobre la taula. Naima Chalawi.
Jo penso que amb tot ha d'haver un bon ús, o sigui, per què estem connectant, amb quina finalitat, quin propòsit, si és per feina dedicar-li el temps just per acabar aquella tarea i no quedar-se allà, perquè és molt important connectar, però també desconnectar, reposar i sociabilitzar, perquè nosaltres som persones humanes i sociabilitzar a nivell digital està molt bé, connectar amb altra gent que ens inspira, amb altres idees, amb altres empreses, però hem de tornar a la realitat, reposar el cos i la ment per tornar renovats i conscients de lo que estem vivint i valorant-lo al 100%.
Absolutament, Naima Chalawi, aquests valors, aquests que som persones humanes, som sers humans, cuidem-nos i estimem-nos.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Ara passem a l'espai de l'actualitat, i l'actualitat, com us dèiem, avui ens ve de la mà d'Eugènia Cruz. Eugènia Cruz és advocada, lletrada i directora de Letrados Barcelona. Molt bon dia, muy buenos días, Eugènia, ¿cómo estás?
Hola, molt bon dia, Mireia, molt bé. Encantada d'estar amb tu.
Molt bé, moltes gràcies. Escolta'm, Eugènia, què és el que ens portes per informar i actualitzar les persones avui?
Bueno, a mi m'agradaria explicar-vos el tema de la Raquel,
sí,
que és una dona, una mare de Guinea Equatorial, i compartir amb vosaltres, pues, l'alegria d'aquesta dona, que ens va arribar realment desesperada, perquè els seus fills van quedar separats. Ella era mare de bessons, és mare de bessons, de dos nens de 8 anys, i la seva filla, amb seqüeles de Covid, la va enviar al pare, que vivia a Hospitalet, perquè la tractés aquí la nostra sanitat. Que ella, sent metgessa, com és allà, Sí. Sabia que estaria millor atès aquí que si continuava a l'Hospital de Guinea Equatorial.
Aviam, un moment, eh? Un moment, Eugènia, per situar-nos. Hi ha una mare que es diu Raquel, de Guinea Equatorial, però viu allà o viu aquí?
És una dona que viu allà, està establerta allà, amb els seus fills allà, pràcticament des que van néixer.
D'acord, i aleshores el pare de les criatures viu aquí, viu a Hospitalet.
El Correcte. Pare viu aquí, la seva situació està sense regular, uh-huh. i això és una parella que van tindre aquests fills, però la dona...
Dos criatures bessones.
Dos criatures bessones.
I una amb Covid.
Ella amb la filla amb seqüeles de Covid, d'acord. la va enviar aquí.
Val, aleshores vivien en allà, però aleshores la mare decideix, per motiu sanitari, enviar cap aquí a la filla que té seqüeles de Covid, perquè la sanitat aquí és millor. Val, i aleshores, què és el que passa aquí?
Bueno, ella ho va fer, d'alguna manera, pensant més en la filla, que pensant en ella i sense pensar en que també havia estat víctima de violència d'aquest home, sense denunciar, perquè ja va estar acabant els seus estudis aquí, a Barcelona, va conèixer aquest home, uh-huh. i finalment, un cop van néixer els fills, ella va marxar cap allà. La seva situació estava sense regular. Sí. La relació amb els fills estava sense regular amb el pare. Però tots els efectes econòmics, familiars, personals, d'atenció, emocionals... Ha estat ella sempre qui s'ha fet càrrec dels fills, ella i la seva família.
Sí.
I només quan han viatjat aquí a Barcelona, pues el pare ha pogut veure els fills, ni trucar gaire bé, ni fer-se càrrec econòmicament, ni fer el més mínim intent de regular també aquesta situació, o sigui que l'interès del pare era mínim.
Clar. I aleshores què és el que succeeix?
Doncs quan ella envia la filla...
Sí.
Ens trobem que estàvem a menys d'un mes de que comencés el curs escolar.
Val.
Efectivament, el pare s'encarrega de tractar-la, de que li facin els tractaments que calguessin.
Medicaments, sí.
Exactament. Li dona trasllat de tota la mare. Ella està contenta perquè la seva filla s'està curant.
Va bé.
I, bueno, quan estem a prop de començar el curs, sí. El pare el que li diu és que, clar, caldria que la nena s'escolaritzés.
I que s'escolaritzés aquí, per tant, vols dir?
Exactament.
A Hospitalet.
A Hospitalet.
Val, quan la mare està vivint en allà i aleshores acut a vosaltres, al vostre despatx.
No. La dona
sí.
No diu ni que sí ni que no, però es troba com que la filla està escolaritzada pel pare a Hospitalet.
Val.
O sigui, ella continua el seu tractament paral·lelament, uh-huh. Arriba a tindre l'alta, sí. i quan arriba a tindre l'altra ja ha començat el curs, el pare diu que un hijo para ti, un hijo para mí.
Uau, així, de cop i volta,
sí, sí.
eh?
Sí, como son gemelos, uno para cada uno.
Venga, nos lo repartimos.
Clar.
Mare meva.
Clar, i ella intenta, per activa i per passiva, parlant amb ell, parlant amb la família, que el convencin perquè sí, perquè tornin, perquè els fills no poden estar separats, i no hi ha manera. Ens trobem en l'afegit també que la dona no pot sortir de Guinea Equatorial, perquè les autoritats no la deixen sortir, perquè havia un antecedent de quan sí. va viatjar d'una denúncia del pare que li van tornar donant ella la raó. Però la dona està com sequestrada a Guinea Equatorial. Ella no pot sortir, agafar la seva nena i tornar-la cap allà amb el seu germà, amb la seva família i amb el seu marit, que és a tots els efectes, que s'està fent càrrec amb ella dels fills.
Clar. Quina és la solució, quina és la via, com s'ha d'actuar? Per això ens vens a explicar aquí per informar les persones d'aquesta Exactament. Realitat. Perquè és que això està sent ara, un cas que ha sigut ara.
Des de Guinea van interposar querelles, van començar a procedir més de família i no va prosperar res. Van esgotar, sí, el darrer any, el 21, i no van arribar a res. Ha arribat el 22.
Sí.
La dona va començar a trucar a despatxos d'advocats i li van dir que això no tenia sortida. Perquè, clar, com no resultaven d'aplicació ni els convenis internacionals de restitució internacional de menors, ni hi havia convenis bilaterals ni res, doncs no veien viable l'opció d'una restitució. Perquè, clar, econòmicament i a tots els efectes és una cosa molt potent. Quan la dona es va trucar, cap al març, em sembla que va ser, li vam explicar la problemàtica del tema... al que ens podíem trobar, la informació que necessitaríem també per part seva per poder-lo tractar de tirar endavant. I finalment la Raquel pues, ens ho va encarregar.
Sí.
Nosaltres el que vam fer és iniciar un procediment de mesures urgents de protecció del menor.
Sí.
Això va recaure al jutjat de primera instància instrucció 5 de l'Hospitalet de Llobregat, on vam tenir la sort que ens vam trobar realment un jutjat molt implicat i una jutgessa molt implicada. I bueno, vam explicar el tema de la Raquel amb tota la seva problemàtica, la negativa de la mare a que la nena continués aquí, que tenia un germà, evidentment que és aplicable al principi de no separació dels, dels menors, en principi de l'interès superior del menor i tot el que els nens tenen la seva vida feta i establerta ja amb, el, amb la seva mare responsable d'ells. I bueno, ens van acceptar la, la demanda i es va assenyalar data prejudici. Què ens vam trobar per part del pare? Aquest home estava completament desaparegut. No sabíem on vivia, on estava amb la filla, on estava escolaritzada la filla, la família no col·laborava...
O sigui, no sabíem res de res.
Res de res. Només aquest home, per WhatsApp i per telèfon, de tant en tant es comunicava. Es va, anul·lar, es va suspendre el primer judici, perquè, clar, com ell no estava degudament citat, es va suspendre. I volta. Un altre cop van intentar mesures d'averiguació... A veure si aquest home ens apareixia. I així van passant les setmanes, van passant els mesos. Quan efectivament vam agafar un detectiu que ens ajudés per veure si trobàvem amb l'adreça d'aquest senyor, finalment el vam fer per SMS certificat, vam citar el senyor, i ens va aparèixer, es va vindre al jutjat, la jutgessa ens agafa Covid.
Uau!
Com la jutgessa ens agafa Covid, la, la substituta, que no estava tan empapada del tema, ens torna a suspendre el tema i torna a assenyalar un altre dia perquè la vista s'acabés celebrant. A tot això ens trobem que la mare, des de Guinea Equatorial, amb totes les dificultats per poder sortir del país, que no va ser mai possible, ella assistia com podia, des de, amb la seva connexió per internet, des de locutorios. Vam tenir la sort que va poder assistir a judici via videoconferència en aquestes dues ocasions i sobretot en la tercera. Com vam tenir la sort també de que ens va arribar el senyor, ens va arribar amb el seu advocat, la jutgessa no tenia Covid, allà estaven preparats amb la senyora que va aconseguir des del seu locutori la connexió i vam poder celebrar el judici.
I com ha acabat aquest judici? Pues, el resultat, com ha, què ha passat aquí, Eugènia?
Pues, després de tot l'esforç que vam fer, es va explicar, es va exposar la situació dels fills, es va explicar la situació d'arrelament de la mare, que el pare realment el que estava fent no tenia ni cap ni peus, ni cap sentit, ni cap arrelament, ni econòmicament tenia cap possibilitat de fer-se fill, de fer-se càrrec dels fills, i es va acordar la restitució de la Raquel amb el seu germà a Guinea Equatorial. I, bueno, va ser un resultat, realment vam considerar que va ser un gran èxit donat les circumstàncies de les quals partíem. I tot i que el pare també va posar traves perquè no volia retornar a la mare la documentació, ni passaports, ni targetes dels fills, ni res de res, a través d'un requeriment judicial, i finalment vam tenir la intervenció del govern de Guinea Equatorial, vam trobar un salvoconducte, i la nena va poder viatjar amb... i reunir-se amb el seu germà i amb la seva mare.
Doncs amb això és amb el que ens hem de quedar, amb aquesta reunió, amb aquesta trobada del germà amb la seva mare i de que ha sigut un èxit absolut. Carme Gil, Noelia Rebón, com a advocades, quina lectura feu d'aquesta...
Doncs felicitar l'Eugènia i també a la jutgessa, perquè vull dir, quan hi ha aquests temes de component internacional és molt difícil, vull dir, o sigui, que per la feina feta i també per la receptivitat i la resposta de la jutgessa, perquè les mesures cautelars que ho diu, o sigui, amb tanta dificultat ja de temps, que suposo que tot això que s'ha explicat de tanta suspensió en el temps, doncs no sé quan, no? Però quan portàveu des que vau iniciar i sol·licitar aquestes mesures, segurament bastant.
Vinga.
Pues 4 mesos i pico, No va arribar a 5 mesos.
Noelia Rebón.
Molt bé, felicitats i sobretot perquè s'ha respectat el principi de no separació dels germans i evidentment el principi de l'interès superior del menor, que és el que sempre ha de primar.
Som-hi un dissabte més, amb aquest fred, amb aquests canvis fantàstics. Que bé que ens van per la pell i els canvis d'aire, que bé que ens van per la ment, aquests canvis d'aire. Molt bon dia, molt benvinguda, Irene Pons.
Molt bon dia, Mireia, què tal?
Escolta, molt bé, contenta sempre de tenir-te aquí amb aquesta secció de benestar, que tan important i tan necessària és. dona'ns consells, ajuda'ns, aporta'ns.
Un dels temes que volia tractar avui és el tema de la gestió de la ràbia, perquè en els acompanyaments que faig, tot sovint em trobo amb persones que tenen ràbia però que no saben què fer amb ella, perquè socialment no ens han ensenyat. No està ben vista la ràbia perquè l'eina que més coneixem és l'expressió desadaptativa de la ràbia. No?
Què vol dir això de l'expressió desadaptativa de
seria,
la ràbia? Aviam.
Normalment, quan sentim ràbia, si no tenim cap altra eina o no coneixem cap altra manera d'expressar-la, ho fem d'una manera agressiva, moltes vegades, no? Diem alguna cosa agressiva cap a l'altre, o podem arribar a unes expressions físiques, o pot ser una manera, o dir no, doncs sento ràbia, però com no està ben vist expressar això d'aquesta manera, evidentment, m'ho guardo i no dic res, i m'aguanto. Llavors vaig cremant-me per dins, i això crea molt de malestar i afecta també a la salut mental. Per això és important, en aquesta píndola, explicar una manera de gestionar adaptativament la ràbia.
Doncs som-hi, anem a gestionar-la.
Perquè, clar, la ràbia és una emoció que és important, com totes les altres, és una emoció desagradable, però que la tenim perquè té una utilitat. La ràbia ens impulsa cap a l'acció. Davant d'una injustícia, la ràbia és el que fa que ens movem i que lluitem contra aquesta injustícia. Per tant, és important. El que passa que és una emoció, com totes, que ens venen. Això no ho podem controlar. Les emocions ens venen, ens envaeixen, les sentim, i això no es pot controlar. El que sí que podem controlar o gestionar seria què fem amb aquesta emoció. Per tant, una manera de fer-ho adaptativament és, primer, prendre consciència de que hi ha hagut una situació on jo no he pogut fer alguna cosa, o m'ha sorgit un obstacle, jo volia anar cap a una banda i algun obstacle m'ho ha frenat i, per tant, això m'està generant una ràbia, o hi ha hagut una persona que m'ha tractat d'una manera determinada i això m'ha creat un malestar i m'ha creat una ràbia. I el primer pas seria adonar-me'n de què és el que ha passat, quina és la situació que m'ha produït aquesta emoció i prendre consciència. El segon pas seria fer alguna cosa per treure aquesta ràbia del meu cos, perquè moltes vegades ho sentim en el cos, no? Sentim una tensió muscular, sí. Això d'alguna manera ho hem de vehicular cap enfora, no? ho hem de treure. I aquí cadascú, doncs, a la seva manera, no? Hi ha gent que respira, no? Que simplement inhala i exhala, hi ha gent que surt al carrer, camina, hi ha gent que pot agafar i començar a donar cops de puny un sac de boxes, el té a mà, és a dir, cadascú buscar la manera més millor per ell o per ella, doncs per treure tot aquest malestar del cos. I a partir d'aquí, quan ja estic dins de la calma, decideixo què faig amb això. És a dir, aquest obstacle que m'ha aparegut, com decideixo enfrontar-me amb ell, no? Aquesta injustícia, doncs què faig? Aquesta seria la manera adaptativa, no? Que és agafar i en lloc d'anar-me'n a una reacció purament primitiva, no? De la part del cervell primitiu, me'n vaig a una reacció una miqueta més racional. Doncs es tracta d'això, de poder gestionar-ho, perquè tant tenir una reacció agressiva com no tenir cap tipus de reacció, és a dir, actuar passivament i empassar-me la granota, aquestes dues maneres de gestionar-les serien desadaptatives i ens produirien malestar emocional i, per tant, doncs, reduiria la nostra qualitat de vida.
Doncs seguirem treballant-ne cada dissabte. Moltes gràcies, Airin.
A tu, Mireia, un plaer.
Doncs fantàstic, fantàstic aquest plusvàlua dones d'avui amb l'Anna Plans, amb la Carme Gil, amb la Noelia Rebón, amb la Naima Txalawi, amb la Eugènia Cruz i amb l'Airin Pons. A totes, a tots, ens retrobem dissabte vinent. Força per aquest novembre.
Plusvàlua dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.